La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Abrimos esta sección con una invitación a un concierto solidario focalizado en la denuncia de la trata de refugiadas. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és, Enrique. Ja fa temps que en les notícies no obrim amb el tema de les refugiades i que no es parla d'elles. En les fronteres tenim esperant encara milers de persones a ser acollides. I un dels col·lectius, el col·lectiu més vulnerable, com passa en molts fronts de la vida, són les dones. És per això que SEAR País Valencià enfoca el seu tercer concert solidari a les dones que han de fugir de la tracta. Este concert serà el dia 30 de maig a les 8 al Teatre Micalet. I si vos interessa, podeu trobar entrades així en la casa, en Car Revolta. En el programa d'avui començarem amb el company David Estal, que ens parlarà de bicis amb un convidat molt especial que ell ens presentarà després. Continuarem amb el punt central, l'entrevista que farà Josep Martínez a Anna Pérez, portaveu de l'Observatori de Salut. Continuarà el programa amb la secció d'Adelí Martínez, Músiques d'un país clandestí, per acabar amb la programació que tindrem en la casa i els tallers. Passem ja amb David Estal. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Rosa. El passat cap de setmana ha sigut el 15è Congrés Ibèric de la Bicicleta i la Ciutat a la ciutat de València. També ha hagut la tercera trobada de dones ciclistes. Hi han hagut més de 70 ponents de tot el món, organitzat per València Ciutat Amable i l'Ajuntament de València. Avui tenim per acompanyar-nos no a un dels participants, sinó a una personeta molt especial que va en bici, m'ho ha xivat, i anem a preguntar-li algunes cosetes. Com te diuen?
Biel.
Biel? Quin nom més bonic. I quina edat tens tu, Biel?
3.
3 anyets ja? Ala, que major que eres, no? Tu vas al col·legi?
Sí.
Com es diu el teu col·legi?
Vilar Palací.
Vilar Palací? I ara te vaig a fer una pregunta, a veure si me saps contestar. Tu vas en bici?
Sí.
I de quin color és la teva bici?
Taronja.
Taronja? I on vas en la bici?
En el carril bici.
Vas en el carril bici? Biel, quan vas en la bici en el carril bici, a on vas?
Al parque.
Al parque. I també vas en la bici del papà i de la mamà?
Sí.
Què tenen la bici dels papàs?
Una cadira.
Una cadira. I te fiques el casco quan vas a la bici?
Sí.
Quant d'entusiasme està ficant, Biel.
Cinturó.
I també el cinturó, molt bé. I la teua bici té rodetes darrere?
Sí.
I ja tens ganes de que te llevem les rodetes?
Sí.
Biel, a veure si me saps contestar. Si un cotxe va pel carril bici, tu què li dius?
Molt.
Muy mal, clar, perquè tu saps que els cotxes no van pel carril bici, però on van els cotxes?
Per la calle.
Per la carretera, per la calle. Estàs vergonyós, un poquet?
Sí.
Biel, que té 3 anyets, és un dels ciclistes de les futures generacions de la nostra ciutat, que cada volta se'n veuen més, també perquè s'està fent una bona infraestructura. El congrés, que ha estat molt interessant perquè ha hagut un intercanvi de coneixement entre diferents actors, tècnics, col·lectius, etc., i que segurament les actes seran publicades.
Continuem. Bona vesprada, Josep Martínez, amb l'entrevista.
Bona vesprada, Rosa. Sí, com dius, passem a l'entrevista d'avui. Parlarem amb Anna Pérez, portaveu de l'Observatori del Dret Universal a la Salut de la Comunitat Valenciana i també presidenta de Metges del Món. Bona vesprada, Anna.
Hola, bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-nos al programa de Ràdio Clara.
En primer lloc, Anna, tota l'activitat que feu en Odosalut ve arran d'un decret ja del 2012 que volia imposar mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Darrere d'aquest nom, quines mesures hi havia?
Efectivament, Josep, Odosalut va eixir, l'Observatori per el Dret Universal a la Salut, Odosalut, va posar-se en marxa degut a la posada en marxa per part del govern espanyol, del PP, del Reial Decret 16/2012 de sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, que preconitzava un canvi en el paradigma de salut, canviant el concepte que hi havia en l'estat espanyol de salut universal gratuïta, que no era gratuïta, i basada en els impostos dels ciutadans, a un sistema com existia antigament de beneficiari i d'assegurat. I les persones que no estan assegurades o són beneficiaris quedaven excloses del Sistema Nacional de Salut.
Quina és l'excusa en aquell moment per a treure aquest reial decret i perquè després de 6 anys es manté? Què s'argumentava?
L'argumentació fonamental va ser argumentació econòmica, encara que estava també tintes ideològics, o així entenem nosaltres totes les entitats que van rebutjar en el seu dia i ara el decret. La excusa del govern, enmarcat en totes aquestes polítiques d'austericidi o d'estalvi de recursos, ells alegaven a la impossibilitat de sostindre el Sistema Nacional de Salut i altres idees més peregrines, com per exemple el turisme sanitari o que la gent que no cotitzava no tenia dret a la salut. I el suposat benefici econòmic de la implementació d'aquest decret no va ser demostrat ni abans de l'aplicació del decret ni després de l'aplicació del decret. De manera que 6 anys després encara no existeix cap estudi per part del govern que parli de manera seria ni rigorosa tant del benefici que suposava l'aplicació com del benefici posterior, perquè aquest benefici probablement i directament és que no existeix.
En concret, a quins sectors de la població afecta? Perquè s'arriba sobretot que afecta la gent immigrada en situació irregular, però hi ha més casos.
El decret afectava a la població en situació administrativa irregular, de manera que la gent que no tenia papers, la gent que no té una situació burocràtica, legal, regularitzada, no podia accedir al Sistema Nacional de Salut. De manera que, segons xifres del govern, van desaparèixer unes 800 i pico mil targetes, encara que la xifra probablement siga superior. Altres prestacions que van desaparèixer amb el Reial Decret, diguem que el Reial Decret regulava també qüestions com el copagament de medicaments per a mal i també la disminució o la desaparició de determinades prestacions ortoprotèsiques i el transport sanitari. Però un matís pervers del Reial Decret era que contemplava una cartera de servicis bàsica, una altra cartera accessòria i una altra complementària, de manera que obri les portes a encara més disregulació del sistema sanitari o d'unes prestacions diferents en funció de determinats paràmetres que no són el que és més important, que és ni més ni menys que estar malalt.
Anna, per tot el que s'estàs contant, totes aquestes mesures sobretot afecten a gent en situació de pobresa, de vulnerabilitat. Quina gent es veu implicada?
La gent més afectada, a banda dels immigrants en situació irregular, són la gent que té menys recursos, la gent que no ha tingut la possibilitat de cotitzar, la gent major i més pobre que no pot pagar-se els medicaments o la gent que no pot accedir a determinats recursos. El decret és important destacar que encara que ha estat molt focalitzat a la gent immigrant en situació irregular i sobretot és este col·lectiu el que nosaltres com a Odosalut coneixem millor, també afecta i de manera molt negativa a altres col·lectius. I sobretot que està enmarcat en polítiques governamentals ideològiques, el Reial Decret va vindre adornat en missatges que tenien fins i tot un tinte xenòfob.
Davant d'aquest Reial Decret, per una banda, van haver impugnacions a nivell de governs autonòmics que no han arribat a bon port, que es criticava, que es demanava.
Tras el Reial Decret, els governs autonòmics per una banda i la ciutadania per una altra van fer la seua. I això va consistir per part dels governs autonòmics de quasi totes les autonomies en la creació de normatives en diferents graus de potència, des de reglamentacions fins a decrets autonòmics que intentaven pal·liar la negativitat del Reial Decret i que van posar-se en marxa de manera progressiva durant els anys, des del 2012 que va eixir el Reial Decret fins hasta fa uns poques mesos, esta regulació normativa que van implementar totes les autonomies de manera progressiva i implacable han sigut anul·lades pel govern central a colp de sentències de tribunals i després de tribunals constitucionals que han acabat il·legalitzant totes aquestes normatives. Per tant, estem quasi com al principi.
I en concret en el cas valencià també s'ha intentat com ha quedat aquesta situació.
El govern valencià, i això és una realitat, va ser el primer govern que va fer una norma en categoria de decret autonòmic, una llei en categoria de llei, que regulava l'atenció sanitària universal i, de fet, és una de les banderes del govern, del tripartit valencià. Pràcticament el primer decret que posaren en marxa va ser el decret de sanitat universal, que fins i tot, encara que no era el decret perfecte, obria una porta a la implementació de les prestacions sanitàries a tota la població, encara que estiguera en situació administrativa irregular. El decret 3/2015, que regulava l'accés sanitari universal, encara que no era perfecte, va suposar un avantatge al veto que havia posat el Reial Decret, encara que el govern estatal va denunciar el decret via Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional va fer una suspensió temporal del decret que va durar 5 mesos. Després d'això van considerar que el dret a la salut era prioritari a qualsevol benefici econòmic que per una altra banda no s'havia demostrat mai. I això va ser la sentència provisional del Tribunal Constitucional, que anava més o menys en la línia d'altres decrets d'altres comunitats autònomes. Finalment, en desembre del 2017, fa uns poques mesos, el Tribunal Constitucional va canviar de criteri i per fi va declarar inconstitucional definitivament el decret valencià, alegant que les prestacions autonòmiques en sanitat havien sigut sobrepassades per el decret i que no eren ells els responsables de determinar quins col·lectius tenien que ser atesos sanitàriament. I això és una apreciació del Tribunal Constitucional en la que no tot el Tribunal va estar d'acord. Va haver 5 persones de les 12 que composaven el Constitucional que no estaven d'acord en aquesta sentència definitiva. En la línia d'aquesta sentència han continuat totes les sentències de totes les comunitats que han posat en marxa decrets alternatius al Reial Decret 7/2012.
Odusalut està composada per representants de diversos àmbits. En el teu cas, el sanitari, volíem preguntar-vos en el dia a dia, en el treball, quin ha sigut des del 2012 la vostra resposta afronta aquestes exclusions del sistema?
Des de la implantació del Reial Decret va haver moltes associacions civils que van estar en desacord. Jo sí, Sanitat Universal, vam ser nosaltres des d'Odusalut i concretament la resposta del col·lectiu sanitari va ser, òbviament, de rebuig al Reial Decret, que no estàvem disposats a negar l'atenció sanitària a cap persona, independentment de la seva situació administrativa. Quan tu atens una persona malalta, l'atens independentment de que tinga papers o no tinga papers. El Reial Decret sí contemplava que és l'atenció a xiquets, a dones embarassades i a urgències, així com a sol·licitants d'asil i a víctimes de tracte. Estos col·lectius que fins i tot estan protegits per el Reial Decret, hi havia situacions de sobreaplicació de la norma en les que estaven exclosos i això ho hem tingut l'oportunitat de veure-lo. En qualsevol cas, nosaltres com a col·lectiu sanitari sempre hem atès a totes les persones quan entraven per la porta. Una altra cosa és que des de la barrera administrativa els impossibilitaven acudir a l'atenció sanitària reglada. I una altra cosa és l'efecte dissuasori del Reial Decret, que va fer que moltes persones, sobretot immigrants en situació irregular, tenien por d'anar als servicis sanitaris perquè podien facturar-les o perquè podien registrar-los o per por de tindre un delicte, diguem, administratiu, com és una facturació que no podien assumir, i tot això es tancava les portes a una possible regularització futura.
Des de Odusalut, quina feina heu fet, que ho ha aconseguit?
Odusalut es va crear en l'any 2012, després quan va eixir el Reial Decret. Una de les respostes, així la Comunitat Valenciana va ser també pionera en la lluita social contra el Reial Decret. I van crear Odusalut en l'any 2012, actualment són 90 entitats, de les quals no totes són de l'àmbit sanitari, sinó que n'hi ha organitzacions socials de treballadors socials, associacions d'immigrants, jurídiques, i en general és un perfil prou divers d'entitats, col·legis professionals també, quasi totes se dediquen a l'àmbit de lo social o de l'àmbit sanitari, això sí. Des del principi van fer una tasca molt diversa que bàsicament consistia en la detecció de les vulneracions sanitàries, la recopilació de dades de vulneració sanitària del dret a la salut, diguem, en un observatori en el que recollim dades diverses, i la denúncia d'aquestes situacions de vulneració tant al govern, que en aquell moment era el govern del Partit Popular, com als mitjans de comunicació i a la població en general. Hem elaborat 13 informes i ara estem preparant l'informe número 14, que recopila totes aquestes vulneracions i que en els quals hem pogut fer-nos una valoració de la realitat sanitària en la Comunitat Valenciana en aquests últims anys. Una de les coses que hem aconseguit, de les quals ens sentim prou orgullosos com a plataforma, és que gràcies a la nostra tasca, en l'any 2015 el govern valencià va fer un dels primers decrets llei relacionat amb la sanitat universal, que és el que hem comentat abans, i això va ser en part degut a la nostra eina com a plataforma de dret a la sanitat universal.
I ja per acabar, Anna, si algú vol contactar amb vosaltres per a col·laborar, bé, perquè necessita assessorament, com vos pot trobar?
En la pàgina odusalut.blogspot.com, és la nostra pàgina i el nostre blog, on tenim penjats articles, informació sobre la sanitat universal, i sobretot tenim la possibilitat per a associacions i per a persones particulars de denunciar les vulneracions del dret a la salut. Si tu detectes una vulneració, sobretot si és personal sanitari, però també si formes part d'alguna altra associació i detectes una vulneració del dret a la salut, tu pots entrar en la pàgina, accedir al qüestionari i omplir-lo. Totes aquestes vulneracions són les que nosaltres registrem i les que utilitzem per a denunciar l'incompliment del dret a la salut.
Gràcies. Hem tingut avui amb nosaltres a Anna Pérez, portaveu de l'Observatori del Dret Universal a la Salut de la Comunitat Valenciana i també presidenta de Metges del Món.
Moltes gràcies, Josep, i moltes gràcies a Radio Clara per convidar-nos.
Bona vesprada, Delí. Avant amb les músiques del País Clandestí.
Hola, Rosa. La puixança de la música per a infants en valencià és un fet, i dins d'aquest sector avui presentem a la banda més rockera, els Ramonets. El seu objectiu és que xiquets i xiquetes disfruten del rock i que a més aprenguin els instruments que composen una banda, per què es fan cors o com saluden els rockers. La banda, a més, compta amb un animador infantil que no para de motivar el públic amb disfresses i balls, convertint els concerts en un espectacle participatiu. La banda és un evident tribut a Ramones. Les seues melodies fresques i corejables són ideals per a que xiquets i xiquetes les aprenguen i per a que les canten i ballen amb els seus pares. Les lletres les han adaptat al valencià i combinen temàtiques lúdiques amb altres que promouen valors com la igualtat, el reciclatge o la cura de la natura. Demà dissabte podreu rocanrolejar amb ells a Alacant i ballar al ritme de cançons com Rock en el Cole.
¡Rock en el Cole! dir. Jo sóc ja en sabes dir. Agafes aquest de l'esmorzar, la jaqueta i els guants. Vas a veure els meus companys. Més ganes de xerrar. La mestra em crida l'atenció i s'enfada mogolló.
I a continuació, els actes que tindrem en els pròxims dies a Seca Revolta. Avui mateix, a les 8 de la vesprada, Pim Pam Pum, sèrie 006, amb les actuacions de Lucía Peiró, Cuneta i Santiago López. Demà dissabte 25, a les 6 de la vesprada, projectarem el documental en versió original Derrière les fronts, résistance et résilience en Palestine, Darrere els fronts, resistències i resiliència en Palestina. Tindrem un debat amb la participació de Sama Jabr, psiquiatra, psicoterapeuta i escriptora. Organitza Aliança per la Solidaritat. El dimecres 30, a les 9 de la nit, presentarem la novel·la En Blanco i Negro, de Prado Velázquez, publicada per Egales Editorial. El dijous 31, a les 7 de la vesprada, projectarem el documental Frankenstein 04155, d'Aitor Rey. El documental parla de l'accident del tren Alvia poc abans d'entrar a Santiago de Compostela el 24 de juliol de 2013, en el que van morir 81 persones i 140 més van resultar ferides. Tindrem després un debat amb la presència del director del documental, Aitor Rey, amb Isidoro Fernández, afectat per l'accident, i Beatriz Garrote, membre de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol. El divendres 1 de juny, Boza Derecho a Ser. A les 4 i mitja, inauguració de l'exposició fotogràfica. A les 6, taula rodona amb immigració i drets humans a la frontera, amb l'associació El Inceuta. Per acabar, a les 7 i mitja, amb el teatre Subhumano Show, per València Acull. El dissabte 2 de juny, a les 7 i mitja, diàleg obert, actuacions de Mario Montoya, Kira Pérez més Héctor Navarro, Narcolèptica més Lorena Izquierdo. El dissabte 8 de juny, a les 8, inauguració de l'exposició de Jorge Osorio. I a partir de les 10, Vociferio, el Festival de Poesia Oral i Escènica de València. I continuem amb els tallers que ens presenta Josep Martínez.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10,5 el preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, vas a tenir el repertori tradicional els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7:30. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I us recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte de 6 de la vesprada a 12:30 de la nit i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
Fins ací l'edició d'avui. Ens esperim de tots vosaltres que aprofiteu molt l'últim cap de setmana del mes de maig i ja quan tornem a estar en tots vosaltres contarem al País Valencià amb un nou mitjà de comunicació perquè el dia 10 de juny, com ja sabeu, s'obri la tele a punt. Veurem què ens preparen i esperem que siga bona televisió de qualitat i en valencià, que falta ens fa. Adeu i bon cap de setmana.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partopet. Senyor Charlot, senyor Galí.